Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Parlem moltes vegades en aquests espais diaris de mesures que serveixen per l'estalvi de l'aigua. Mesures, molt sovint, que podem aplicar en el cafè diari, en les accions més habituals del dia a dia i que totes juntes, encara que siguin en poca mesura, acaben per ser un gran què en l'estalvi general. Avui parlarem de la neteja del cotxe.
L'aigua i tu.
I és que, en aquest sentit, en la neteja del nostre cotxe, segur que serà interessant fer alguna reflexió que potser fins i tot ens sorprendrà. Per començar, està bé dir que, ja que tenim el cotxe, aquest estigui sempre net i que ens estalviem aquelles escriptures amb el dit sobre la brutícia, que ara no reproduiré, però que sovint són bastant desagradables, diguem-ne. Ja m'enteneu, i potser fins i tot n'heu estat víctimes alguna vegada. Així que, per damunt de tot, bé que el cotxe estigui net. Però us heu arribat a preguntar alguna vegada com estalviem més aigua a l'hora de rentar-lo? Potser penseu, de forma errònia, que portant-lo al túnel de rentat en gastem més d'aigua. I això no és així de cap manera. Així que ja ho sabeu, si els porteu allà, estalviareu més aigua que no pas si els renteu a casa. A partir d'aquí, feu el que us dicti la vostra consciència. I un cop al cotxe, que tingueu molt bon viatge.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Degut a la situació actual provocada pel coronavirus, a Ràdio Estel estem fent mans i mànigues perquè, encara que no sigui en directe, gaudeixis dels teus programes de capçalera. Per això, n'hem seleccionat els millors. A continuació t'oferim la reemissió de Missió i Vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació. L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Avui coneixerem què són les organitzacions intel·ligents i quin és o hauria de ser el propòsit de qualsevol empresa. Ho farem amb Alicia Pomares, sòcia directora del grup Humanova, empresa especialitzada en recursos humans i de les noves tendències en la gestió de persones en les organitzacions.
Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Tarannà Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web tarannà.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Tarannà, por un turismo sostenible. Tarannà.com. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Alicia Pomares, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
Al contrari, gràcies per convidar-me, David. És un plaer, eh?
Molt bé. Doncs fa 10 anys que estàs al capdavant del grup Humanova, ho hem comentat, ets sòcia directora. Què et va portar a crear aquesta organització?
Doncs mira, vam començar fa 10 anys amb un altre soci, que continuem junts, perquè en aquell moment, estem parlant de fa 10 anys, s'estaven fent... Bueno, la consultoria de recursos humans era una mica diferent. I que es començava a parlar de tot el món de la digitalització, de la importància de la innovar a les empreses. I, bueno, pues, bé, suposo que el propòsit, no?, em va portar a engegar una cosa nova enmig de la crisi, perquè tal qual... I aquest mateix propòsit, aquesta voluntat ens ha tirat endavant, no? Llavors, era una mica la voluntat d'ajudar a les organitzacions i a les empreses a transformar-se culturalment i digitalment, també, no? Perquè això què vol dir? Doncs convertir les organitzacions i les empreses en empreses molt més innovadores, molt més connectades, molt més obertes i a la vegada que també internament cuiden més els treballadors. Mm-hmm. Per resumir moltíssim, sí, perquè sí, podríem sí. estar parlant molt.
Clar, perquè en 10 anys haurà canviat molt l'empresa en si.
Clar, molt, molt. Vam començar, doncs, això, poquets. No és una gran empresa, però en aquests moments ja som, doncs, un equip d'unes 10 persones. I clar, durant aquest temps hem tingut l'oportunitat de veure moltes empreses, de conèixer com treballen i sobretot de veure l'evolució que han tingut, no? I com ha evolucionat tot el món de la gestió de les persones i la gestió del talent. Gràcies, sobretot, també a les noves tecnologies.
Mm-hmm. Què creus que és el que més ha canviat? La gestió de les persones, del talent, l'haver-se d'adaptar a nivell tecnològic...
Clar, això, no? La rapidesa com estem canviant tot, no? D'entrada, ja estem en el món de la quarta revolució industrial i això comporta que va molt, molt ràpid. I perquè les empreses vagin ràpides, també... han d'estar, doncs, aprofitar molt el talent de les persones que tenen a dins, no? I això vol dir tant intel·ligència com cors, com això, no?, molt vinculat també al propòsit. I vol dir també, doncs, tenir eines, fer servir eines digitals i tecnològiques que ajudin aquesta connectivitat interna i aquest treballar de forma col·laborativa i, uh-huh. i innovar, sobretot innovar.
Per tant, entenc que el client... de grup Humanova, no són organitzacions que únicament es preocupen pel benefici econòmic, no? Perquè treballeu amb una mirada més enllà, no?, també.
Hi ha de tot, eh? Perquè, clar, va, anem a veure, hem de treballar,
anys, En 10 anys sabeu detectar quina empresa té ànima, quina empresa
sí,
no en té.
Sí, exactament. No? No és que puguem seleccionar, però normalment, clar, la gent que s'apropa a nosaltres, els clients, doncs, són gent que volen canviar coses internament i amb una voluntat ferma, no?, de fer-ho, tot i que després, uh-huh. Bueno, pues, com que no és fàcil, la transformació cultural realment és de les coses més complicades a fer, tant en petita com en gran empresa. Nosaltres treballem per tot tipus de sectors i tot tipus de dimensió d'empresa, no?, també. Però, clar, sí que realment, si vols transformar la teva empresa, has de creure-hi, no que sigui perquè ara toca, perquè, no?, que està de moda fer una transformació digital o cultural, perquè van de la mà, evidentment, has de creure-hi, perquè si no, t'hi trobaràs pel camí moltes barreres, que si no tens aquestes ganes de realment transformar-la, perquè al final, si no la transformes, al final morirà l'empresa com a tal, perquè estem en un... El que deia, no?, abans, que en aquest món tecnològic de quarta revolució digital... industrial i de que tot va tan ràpid, hi ha bàsicament la llei de Moore, que vol dir que la tecnologia va molt més de pressa que les persones. Per què? Perquè nosaltres hem arribat a la tecnologia d'ara gràcies a les tecnologies d'abans, no? I això implica que arribarem a la tecnologia del demà molt més ràpid, perdó, perquè tenim una molta més capacitat tecnològica. Llavors, clar, evoluciona tot molt ràpid i, en canvi, les persones de les organitzacions no van tan ràpides. Llavors, hi ha un tema superimportant, que és l'aprenentatge de totes l'aprenentatge col·lectiu, no?, individual i col·lectiu. Ja s'ha tornat un aprenentatge que ha de ser continu al llarg de tota la vida i, a més, molt en connectivitat. És a dir, jo aprenc no sola, sinó que aprenc dels altres. I gràcies a aquestes noves tecnologies i a aquesta facilitat de connectivitat és el que m'aporta aquest aprenentatge. Però hem de canviar el xip per poder transformar aquestes organitzacions. Primer, cadascú de nosaltres, el creure-hi molt en l'autodesenvolupament. No? Al final, tu no pots deixar a mans d'una empresa l'evolució de la teva carrera professional, sinó que has de ser tu que estiguis contínuament aprenent i conèixer les eines que tens al teu abast, bàsicament molt digitals, per fer-ho al llarg de tota la vida.
Diuen que a Catalunya és molt difícil retenir talent. És així, realment? Hi ha moltes persones que marxen a l'estranger per realment poder desenvolupar una bona carrera professional?
No sé si és un tema de Catalunya o...
Bueno, o d'Espanya.
No sé, o d'alguna regió en concret. Però sí que és veritat que està bastant generalitzat, perquè potser no cuidem del tot el talent, sobretot el nou talent, no? És un tema també molt de les noves generacions que busquen altres coses que aquest tipus d'organització que encara no s'ha transformat, doncs no li pot oferir, no? Que és aquesta flexibilitat, a més del desenvolupament i aprenentatge, evidentment tot de la mà d'un sou, no? Perquè al final treballem per això, no? Però no només per això. Les noves generacions, a més, estan aportant aquest aire fred de noves formes de fer, noves motivacions, que és que no treballes només per l'ingrés del sou, que el necessitem, evidentment, però sí que busquem altres tipus de reptes que ara per ara, potser, doncs el global de les organitzacions, les empreses que tenim aquí, no estan oferint. Poc a poc, però està canviant molt ja. Està canviant bastant. Per tant, jo sóc molt optimista en aquest sentit.
Molt bé. Avui parlarem d'organitzacions intel·ligents, però igual hauríem de fer la diferència, que és una empresa o una organització i que és una organització intel·ligent.
Sí, i vinculat, és una mica vinculat amb el que estava parlant. És el món de incert, complexa, que no sabem cap a on anem, que ningú sap, no té ningú la vareta màgica per dir, mira, el futur serà així. Jo no m'hi crec a cap guru que parli del futur del treball, perquè estem en un món molt exponencial i tot va canviant gràcies a aquestes noves formes de fer aportades per les noves tecnologies, no? Llavors, clar, si tu no saps cap a on vas, l'única manera d'aconseguir arribar amb cert èxit amb aquest futur que no podem preveure és tenir una organització intel·ligent o més intel·ligent de les que tenim en aquests moments, que són organitzacions, com deia, molt obertes a aprendre contínuament com a organització, com a persones i com a organització, molt flexibles, molt adaptables als nous entorns, als nous mercats, molt àgils, sobretot totes les metodologies agile estan tornant a sortir, perquè necessitem organitzacions que vagin molt ràpides en tot el que fan. I això implica que no només treballem amb metodologies agile, sinó sobretot amb equips agile, equips que poden assumir riscos perquè tenen un cap que els hi permet assumir riscos, equips que estan molt connectats i aprenen molt entre ells, que escolten molt el mercat i estan vigilant contínuament el que està passant fora. Parlem de vigilància competitiva o vigilància tecnològica per saber cap a on va el mercat, la meva competència i altres empreses, a lo millor, que no són del meu entorn, per poder aprendre i, sobretot, captar aquestes tendències.
I a tot això, és clar, estem parlant d'una empresa, d'un grup de persones amb diferents maneres de fer, de pensar, d'actuar, i al final han de treballar units i en una mateixa direcció.
Exacte.
Amb tot el que comentàvem, amb l'adaptació ràpida, constant, l'aprenentatge... S'han de cohesionar i fer-ho junts, que tampoc és tan fàcil sempre, no?
Perquè, a més, són organitzacions... Clar, podria seguir dient característiques, però he dit que està tan important, no? Que són organitzacions que també pensen molt en les persones. Perquè al final sabem que... Al final, si cuides el talent de les persones, aquestes persones no només seran, podríem dir, més felices, entre cometes, ja sabem que no anem a ser feliços a la feina, però amb un estat emocional que m'aporta positiu i m'aporta millors resultats, com a persona, però sobretot com a organització també, o com a empresa. Per tant, això ho cuiden molt, Són organitzacions que la part aquesta d'intel·ligència, tecnologia i humanitat la tenen molt integrada i cuiden molt els valors humans, també. S'està començant a cuidar. I entre tot això vol dir que treballem junts, perquè al final et parlava abans del treball col·laboratiu, no? Al final és el treball en equip de tota la vida, però que gràcies novament aquestes eines que ens permeten treballar a qualsevol lloc del món, però a la vegada el mateix document, que ens comuniquem per a través d'eines digitals, que això ens permet ser molt més ric i construir molt més gràcies a la intel·ligència col·lectiva d'aquest equip de treball, i a la vegada ens permet ser més ràpids i més àgils. I això també és el que necessitem per, bueno, doncs perquè aquesta organització es faci intel·ligent. Al final és això, eh? Sigui el que sigui l'organització, industrial, serveis, no importa. Al final, l'important són les persones que estan a dins. I això ho hem après, també per el que tu deies abans, David, que el talent està escapant, no? Se'n va. Però és que capturar el bon talent cada vegada és més escàs. Per tant, o cuides molt el que tens a dins i, a més, cuides molt aquesta cultura per tenir un bon employer branding i captar, no? ser atractiu, ser sexy per la gent amb talent, perquè vulguin entrar a la teva organització, i després conserva'ls i cuida'ls, fidelitza'ls, no? Perquè, bueno, les maneres de fidelitzar ara també han canviat, perquè no parlem només d'un ingrés salarial, parlem de moltes més coses.
És veritat que no sabem com serà el treball d'aquí 10 anys, però sí que és veritat que tot està canviant. Escoltem a Pablo Cardona, ell és docent de la UNIR, i a veure què et sembla el que comenta.
Cada vez habrá menos empleados en el sentido tradicional, ¿eh? O sea, una persona que está, pues, para lo que le echen allí, hoy aquí está aquí, tal, le cambian de departamento, ese es un empleado de esta empresa y esto, pues, tiene poco recorrido. Lo siguiente va a ser contribuidores. Contribuidor es aquella persona que se apunta al proyecto. ¿A qué proyecto? Al proyecto donde yo tengo ilusión de participar. ¿Por qué? Porque creo que puedo aportar, porque voy a aprender. Un contribuidor es un talento que tiene algo que aportar. No es un empleado. Un empleado es una persona que va a horas. O sea, es una persona que tiene que estar una serie de horas en un espacio. Eso es un empleado. Ya hay organizaciones en esta dirección. Entonces, uno, ¿cuál es tu jefe? Pues bueno, mi jefe en este proyecto es no sé quién, en este proyecto es no sé cuántos. Y la necesidad de esos trabajos por proyectos, de que yo ya no dependo de un señor que es mi jefe, que está en una función que tiene otro, sino que yo estoy 6 meses aquí, además estoy en 3 sitios, porque es el aprovechamiento de mi talento. Esto de aquí, esto sí que está para quedarse. Esto es el modelo de contribuidores. Y pasar de empleados a contribuidores. El índice de gente emocionada a la mínima que hagamos esto un poquito, pues sube, ¿no? Porque por definición tú te apuntas allá donde crees que puedes ayudar más, ¿no? La misión personal.
En fi, a l'àudio continua, però jo crec que ha dit el més important. Passem de treballadors a contribuïdors i aquesta persona ja és líder, és talent, és autònom, depèn de tothom, no depèn de ningú.
Això és el present, que cada vegada ja més evolucionarà cap a aquesta banda. Es parlava fa 10 anys o una mica més de la gig economy, que va començar a sortir el concepte, no? que és l'economia que tenim en aquests moments d'això, no? de persones, professionals, o freelancers, o autònoms, que estan participant en diferents projectes que pel que sigui, els subjuga, no? els atrapa, els interessa en aquest projecte, i són projectes que comencen i acaben, i tu pots aportar un valor determinat en aquest projecte que s'acaba i la teva vinculació amb aquella empresa pues, també s'acaba. I com a professional doncs, estem a lo millor pues, això, 3 o 4 projectes en funció també del tipus de projecte, clar. I això avui dia és així, i de nou és així per diversos factors. Fa pues, això, 10 anys va començar també una mica per la crisi econòmica, perquè de cada empresa pues, clar, t'estàs estalviant un contracte laboral, va començar una mica, però també gràcies a que tenim a la nostra disposició aquestes eines ara que ens permeten treballar en qualsevol lloc i en qualsevol projecte i d'aquesta manera més col·laborativa, no? I això cada vegada va més. Però és que tu li preguntes a un professional que està treballant així si voldria tornar a treballar fitxant?
No, no vol.
I poques vegades m'he trobat algú que digui no, jo ja estic bé així. Sigui un projecte que he posat jo en marxa o sigui això, que estic treballant i col·laborant amb diferents companyies, diferents projectes. Estic aprenent moltíssim i em dona la llibertat de poder escollir. Això quan entres a la roda, clar. Quan comences necessites un ingrés, també. No ens oblidem d'això.
I les empreses també busquen a contribuïdors, és a dir, han desaparegut departaments que abans n'existien molts i ara igual hi ha una persona que coordina tots aquests contribuïdors pel bé de l'empresa.
Això mateix.
I ja no busquen oferir la nòmina fixa, no?
Exacte, no? Perquè ja coneixes, potser, com treballa una persona determinada, que és això, no? Una persona externa que t'està, que t'està portant el seu valor i especialitzada en algo concret. Llavors, clar, amb això ja crees equips més, no sé si dir-los virtuals, perquè moltes vegades treballen fora de la companyia, no estan físicament allà i només te, pues, això, de tant en tant ens veiem, no? Ens reunim, però treballes fora, externament, però clar que tenim eines suficients com per fer, de nou, un treball àgil i a la vegada més, també és més ric, perquè vas compartint amb altres persones noves si estàs en un projecte, no? I de cara a l'empresa també és més ric, perquè t'està entrant coneixement nou de persones noves que t'estan aportant molt valor.
I, per tant, enmig de tot aquest context, quin és el nou paper del directiu o del líder? Abans, igual, en una empresa, tothom li tenia respecte i és el que més sabia, aparentment.
Exacte.
I ara, inclús, potser no en sap més que el que té per sota, però sí que té la capacitat, doncs, de governar l'organització, no?
Exactament, no? Sobretot de capacitat, el paper fonamental és, crec jo, és no només coordinar, que per això hi ha els coordinadors, el líder que realment és carismàtic i que aporta i que influeix, i aporta passió i aporta valor, és el que, davant d'aquestes situacions canviants, és suficientment humil com per adaptar-se i donar a conèixer que no... que no és el que més sap, perquè és evident que no és el que més sap, no? Sinó que realment aprofita i s'enriqueix del valor que li aporta la gent que té al seu voltant, però en canvi, bueno, pues això de la gestió d'egos ho fa bé, sobretot, no? No és un líder com abans, bueno, abans jo diria que no eren, hi havia de tot, no? Però més a nivell jeràrquic, parlem dels caps, que moltes vegades estan defensant la seva parcel·la més per por a perdre el poder que una altra cosa, no? Ara realment pues, hem adonat que al final el que busquem són resultats a través de les persones, que és el més important que tenim, i que hem de saber, doncs, a cada una d'aquestes persones també tractar-les potser d'una manera, doncs, cadascú té les seves motivacions i els reptes, no? I els projectes que els mouen són diferents. I llavors, bueno, doncs, poder mantenir aquesta harmonia en els equips en els que estàs treballant no és fàcil. I és un gestor d'emocions, sobretot.
Uh-huh. I el líder que genera nous líders, també, no?
Totalment. Desenvolupa persona. Per això dic gestió de les emocions de les persones, perquè estiguin, bueno, pues perquè hi hagi aquesta harmonia i aquestes ganes també de desenvolupament i de portar el projecte o l'empresa o l'organització i sobretot de desenvolupament de nous líders. Totalment d'acord. És una de les característiques també principals, eh? Emocions, resultats, desenvolupament de la gent que tens al teu costat, no? I sobretot també empènyer-los a aprendre, perquè el desenvolupament ja... Jo, com a líder, pues, puc tenir el meu límit, també, per desenvolupar.
Clar, sí.
Però sí que els haig d'empènyer a aprendre contínuament. Uh-huh. I que el que aprenguin també ho comparteixin internament, perquè així ens aprenem tots.
Escoltem, ja per pràcticament anar acabant el programa, un tall de José María Ortiz, ell també és docent, acadèmic, sobre el concepte d'empresa, a veure què et sembla.
¿Qué es una empresa ética? Ethos es una palabra de origen griego que en su origen es el lugar del campo donde se recogen los animales por la noche, donde recoges el ganado, es el lugar donde vuelves, donde cuando cae la noche vuelves. Es un buen lugar, es un hábitat, eso es un buen sitio para estar. ¿Dónde volvemos todos por la noche? ¿Dónde estamos a gusto? En casa, ¿no? ¿Por qué estamos a gusto en casa? Porque te puedes poner zapatillas, porque puedes decir lo que piensas, porque te tratan por lo que eres, no por lo que tienes o por lo que aparentas, ¿no? Las empresas también pueden ser eso. Una empresa ética es un lugar donde se está a gusto, donde se pueden establecer relaciones, donde se pueden establecer intercambios. ¿Dónde se encuentran en nuestra misión, en nuestra visión? El lugar es el corazón, o sea, el secreto es el corazón. O sea, dar lo mejor de uno mismo es poner el corazón, pero en un sentido antropológico muy hondo. Se trabaja a gusto con la gente que pone su corazón, en el trabajo, porque el corazón es el lugar de la felicidad. La razón conoce la verdad, la voluntad quiere el bien, pero quien desea la felicidad es el corazón. El deseo de felicidad es el acto propio del corazón, y eso sí que no tiene sustitutos. No hay nadie que no busque, nadie que busque ser feliz. Por tanto, una verdadera empresa es un lugar donde es posible poner el corazón.
Doncs Alicia Pomares, què t'ha semblat aquest àudio?
M'encanta, perquè jo moltes vegades intento explicar amb una frase curta què fem al grup Humanova i el que em surt realment del cor és que intentem o treballem per canviar les cultures, però sobretot perquè dins d'unes organitzacions on crea aquestes cultures més innovadores i d'empresa intel·ligent, on hi ha gent feliç, en aquest sentit, no? Perquè al final si tu trobes com a persona i professional una companyia, una empresa que té el propòsit de la companyia comulga amb el teu, al final apareix la màgia, no? És allò de que hem d'estar treballant en llocs on realment pues, estiguem alineats a nivell de propòsit.
A part, ho deia amb exemples, no? És com estar a casa, on et pots posar les sabatilles, on pots dir el que penses, et pots estirar al sofà.
Sí, m'ha encantat, perquè és així, realment. Estem treballant, però són moltes hores i hem d'estar a gust i hem d'estar, a més, en un espai, en un clima, en una atmosfera que ens permeti créixer i evolucionar com a professionals i aportar el millor a l'empresa. Per tant, és que una cosa va amb l'altra. I no ens havíem adonat fins ara. És allò de cuidem a la gent, no? Cuidem a la gent, cuidem el talent i perquè això aviam, egoistament ens portarà a tenir millors resultats, però és que, a més, estem creant un món millor.
I a l'última pregunta, segons la teva opinió, què creus que s'ha de continuar treballant? On hem de posar èmfasi perquè la persona se senti persona a l'empresa, sobretot?
El cuidar les emocions. És allò de que realment estem... Algú va dir que estem al segle de les emocions. Que abans era allò que oblidàvem totalment, no podies mostrar com eres, no podies mostrar el que senties, i de cop i volta es vam adonar que això era ric, era molt ric en tots els sentits, no? Cuidem les emocions de les persones. Això és molt potent.
Alicia Pomar, és un plaer que hagis estat avui amb nosaltres. Esperem que tornis aviat. Sòcia directora del grup Humanova. Els oients, fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, Alicia.
Adéu.
Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Taraná Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web taraná.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Taraná, por un turismo sostenible. Taraná.com. Taraná Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.
Teniu aquí, si no l'heu vist, la millor orquestra del país. Veniu aquí, tots a escoltar, que com aquesta no n'hi ha. Clarinet, contrabaix i un trompeta, que és un cas. Hi ha un bon trombó i el pianista director i un bateria campió. Veniu-hi tots i escoltareu millor música que el cel. Ho toca tot, opera i jazz, sardana, polca i contrapàs. Són els músics de la colla que fa més borrolla. Tots són d'aquí i tots ells són els millors músics que hi ha al món. I escoltareu millor música que el cel. Ho toca tot, opera i jazz, sardana, polca i contrapàs. Són els músics de la colla que fa més borrolla. Tots són d'aquí, i tots ells són, tots són d'aquí. I tots ells són els millors músics que hi ha al món.